tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please.
I... Benvinguts i benvingudes una setmana més. Això és Temps Ombrívol aquí a Canal 20 Ràdio. I amb un servidor, el Dani Castillo. Just a whistle puff, I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type. Ja sabeu, cada dijous a 11:15 de la nit i si sentiu la repetició del programa, dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Ombrívol. Com sempre, amb la millor música psicodèlica del moment i del passat i aquells temes escabrosos de les últimes setmanes relacionats amb el món del misteri. Temps Ombrívol, de Canal 20 Ràdio. Along with me, but she won't sing the song. If she reads all the lyrics, she'll pity the man. I avui us porto un disc super xulo. Estem parlant del Tago Mago. Tago Mago, que és el tercer àlbum d'estudi de la banda alemana de Krautrock, anomenada Can, editat el 1971. És freqüentment un àlbum considerat com, diguem, el més important de la banda, ja que és el seu àlbum més experimental, arriscat i influent. Tago Mago s'ha convertit en un dels àlbums experimentals més reconeguts i ha rebut molt bones crítiques en xarxes socials de crítica musical, on els usuaris els que valoren, són ells els que valoren la qualitat de les obres, com a Radio Music. I aquí trobem que està col·locat al lloc número 6 de la categoria rock progressiu, només per sota de Pink Floyd i King Crimson. Can, que és una de les bandes de música més importants del moviment de Krautrock a Alemanya a finals dels anys 60, de la dècada passada, evidentment. Aquesta agrupació es destacava per diverses arrels musicals dels seus músics. L'Irmin Schmidt provenia de l'escola de Stockhausen, al igual que Holger Tsukai, que ja havia gravat un interessant disc amb la seva banda Canaxis. El Jackie Libetzeit, que provenia d'una escena més apagada al free jazz, mentre que el Michael Caroliera, que era més proper, es trobava al rock dels 60. Dels dos principals membres, diguem, més coneguts serien el vocalista Malcolm McConey i el Damo Suzuki, que eren principalment intèrprets, performers, amb una forma personalitzada de la seva personalitat, diguem així, que completava el grup. Anem a sentir un primer tema d'aquest Tago Mago, que és un disc força especialet, diguem-ho així, i jo crec que us agradarà. Endavant amb Paper House de Tago Mago, del grup Can.
Paper life, shiny world, we live, magical world. And don't think anything make you feel. Okay. You can make everything what you want with your head. You will be unaware everywhere with your mind. Around here today. Okay. paper house, way back on the air.
Dijous a 11:15 de la nit i si sents la repetició del programa doncs dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps ombrívol. I anem ara a fer un repasset d'aquelles notícies més destacades relacionades amb el món del misteri de l'última setmana i fixeu-vos aquesta primera que porto. Anem a Estats Units perquè el seu president, Donald Trump diu que investigarà a fons els ovnis i amenaça als extraterrestres. I sí, amigues i amics, el president Donald Trump va dir en una entrevista diumenge passat que investigarà més profundament els informes de la intel·ligència nord-americana sobre l'existència d'ovnis. La presentadora de Fox News, Maria Bartiromo, li va preguntar a Trump durant el programa de televisió Sunday Morning Futures sobre l'anunci d'aquest agost passat del Departament de Defensa que el Pentàgon va organitzar un grup de treball, anomenat oficialment el Grup de Treball de Fenòmens Aeris No Identificats. Segons les paraules, la resposta del president, les paraules textuals, van ser «ho analitzaré bé», i amb atenció. El president va passar a parlar sobre l'exèrcit i després va llançar una seriosa amenaça a les possibles races extraterrestres que hagin decidit envair el nostre planeta. I segons les seves paraules, va dir: «Els diré això. Ara hem creat un exèrcit com mai abans havíem tingut en termes d'equip. L'equip que tenim, les armes que tenim i amb sort espero que mai haguem de fer-les servir». Aquestes controvertides i amenaçadores declaracions són arran a que polítics i funcionaris del Pentàgon expressessin prèviament la seva preocupació per l'aparició de fenòmens aeris no identificats sobrevolant bases militars nord-americanes. A l'abril, el Pentàgon va desclassificar 3 vídeos de fenòmens aeris no identificats. El mes següent, l'Armada va publicar diversos informes d'incidents de trobades amb objectes voladors no identificats. Un terme genèric, ovni, per a qualsevol actiu aeroespacial que no sigui identificable. El lloc de la confirmació com un objecte aeri real pilotat per extraterrestres. Per algun estrany motiu, Trump va decidir canviar la seva postura sobre els ovnis. Recordem que el juliol del 2019 el president nord-americà va dir en una entrevista amb la Fox News que ell personalment dubta que existeixin. Però va afegir que no podia dir definitivament que els objectes voladors no identificats són només coses de ciència-ficció. Però el maig d'aquest mateix any, o sigui que no havia passat tant de temps, estem parlant d'un anyet, va passar de mostrar-se escèptic a afirmar tenir informació sobre els extraterrestres. Trump va parlar amb el seu fill Donald Trump Jr., aquests ricachos sempre posant els noms dels fills igual que els dels pares. En una entrevista especial del Dia del Pare al seu canal de YouTube, com no, durant els 20 minuts de conversa, Donald Trump Jr. va preguntar si el president considera fer-nos saber que hi ha extraterrestres abans de finalitzar el seu mandat. I les paraules del president van ser: «Molta gent em fa aquesta pregunta. Sona com una bonica pregunta», va respondre Trump al seu fill. «I hi ha milions i milions de persones que volen anar-hi, a l'espai exterior, a conèixer extraterrestres, que volen veure-ho. No parlaré amb tu sobre el que sé sobre això, no parlarà amb el seu fill sobre el que ell sap sobre el tema dels extraterrestres, però diu és molt interessant». I ara ens trobem no només que investigarà a fons el tema ovni, sinó que també llença una amenaça als extraterrestres que decideixen envair la Terra. La veritat és que no sabem si aquest canvi de postura té relació amb la recent decisió de l'exèrcit japonès d'elaborar directrius pels albiraments ovnis o pel misteriós objecte d'origen artificial que s'està acostant a la Terra. Però sembla que el president dels Estats Units alguna cosa en sap o això ens vol fer veure. I si us sembla bé, anem a sentir un altre d'aquests temarros que he portat dels Can, amb el seu disc super psicodèlic, super estrany, super hippie, super raro, del Tago Mago. Doncs anem amb el segon tema del disc, Moose Room, que ja ens ho està dient tot. Moose Room, del Tago Mago, amb tots vosaltres, Can. Endavant.
When I saw myself there,
saw skies are red. When I saw skies are red. When I saw skies are red. I was born and I was
aquí de tornada, temps ombrívol, aquí amb el Dani Castillo a Canal 20 Ràdio, cada dijous a 11:15 de la nit i si sents la repetició del programa dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Això és temps ombrívol a Canal 20 Ràdio. I anem, si us sembla, per una altra d'aquelles notícies guapes, guapes que us he portat aquesta setmana, sí? Doncs fixeu-vos què tenim ara. Parlem d'una epidèmia, sí? I no és el Covid. Epidemiòlegs alerten que la meva menja cervells s'està propagant pel món. I estem parlant de la meva devoradora de cervells, també coneguda com Anaeglia Fowleri, que s'està movent en tots els als Estats Units, amb una tendència cap al nord, estadísticament significativa, observada des de 2010. Segons els centres per al control i prevenció de malalties dels Estats Units, aquest canvi pot ser el resultat del canvi climàtic, amb temperatures més càlides que potencialment facilitarien la seva propagació a àrees que d'una altra manera haurien estat desfavorables per aquest organisme. L'Anaegleria fowleri, la meva menja cervells, és un organisme unicel·lular que sol només es pot trobar en sistemes d'aigua dolça, càlida com ara llacs i rius, així com a la terra, però ha de ser que estigui, doncs, que sempre hi hagi una miqueta d'aigua dolça càlida. Causa meningocefalitis amèbica primària, una malaltia del sistema nerviós central que provoca inflamació i destrucció del cervell. Gairebé tots els casos són letals, amb sols 5 supervivents coneguts a Amèrica del Nord. En els últims mesos hi ha hagut almenys 2 morts a causa de la meva menja cervells. La Comissió de Qualitat Ambiental de Texas està realitzant un important programa de desinfecció després que es trobés la mortal ameba en el subministrament d'aigua de la ciutat de Lake Jackson. Inicialment, les autoritats estatals van emetre un advertiment de no fer servir aigua buit de les ciutats de la zona, però posteriorment va ser cancel·lada per totes, menys Lake Jackson. Es creu que tot el procés de descontaminació podria portar mesos. Jennifer Cobb, oficial mèdica de la Divisió de Prevenció de Malalties Transmeses per l'Aigua, va dir a Newsweek que es desconeix com o quan la meva menja cervells va ingressar al subministrament d'aigua de la ciutat. El que se sap fins al moment és que la meva menja cervells no pot infectar una persona a través de l'aigua potable. En canvi, ingressa al cervell quan l'aigua contaminada puja pel conducte nasal. Els símptomes inicials inclouen mal de cap intens, nàusees i vòmits. A mesura que avança la malaltia, les persones comencen a patir rigidesa en el coll, convulsions i coma. El pacient mitjà mor al voltant de 5 dies després de la infecció. A parer dels experts, creuen que alguns casos no són detectats, ja que els símptomes són similars als de la meningitis bacteriana. 3/4 parts dels casos només es diagnostiquen després de la mort, si bé els registres oficials mostren que no hi ha hagut més de 8 morts per ameba menja cervells per any en els Estats Units. Un informe del CDC suggereix que la xifra real està a prop dels 16 per any. La majoria dels casos són nens i homes joves, ja que aquests grups tenen més probabilitats de practicar esports aquàtics i activitats en què el risc d'infecció és molt més gran. Però els investigadors adverteixen que la meva menja cervells és un organisme termofílic, el que significa que prospera en la calor i li agrada l'aigua tèbia. És per això que tendeix a trobar-se en regions on hi ha aigua dolça tèbia. Moltes espècies ja estan responent a l'escalfament recent. A les espècies marines es mouen cap als pols, per mantenir la temperatura constant. De fet, es mouen unes 10 vegades més ràpid que les espècies terrestres, 70 km enfront de 6 km per dècada. És evident que estem davant d'un enemic veritablement letal, que està avançant ràpidament pels Estats Units i que molt possiblement acabi creuant fronteres. I aquí ho deixem. Per desgràcia, a diferència dels virus, ningú està preparat per afrontar la meva menja cervells. Ai, bé, i si us sembla bé, anem a escoltar un altre tema del disc Tagomago dels Can, sí? Doncs, a veure, un que és el tercer tema del disc, que es diu Oh Yeah. Endavant, Can amb Tagomago. Oh Yeah.
give me a ticket for an aeroplane.
I seguim, agafem la recta final perquè ja estem acabant el programa i encara ens queda una notícia per comentar aquí a Temps Ombrívol, un servidor, el Dani Castillo, a Canal 20 Ràdio. I fixeu-vos què porto: un fotògraf que capta un rostre fantasmal en unes antigues ruïnes escoceses.
When she wrote me a letter, said she couldn't live without me.
I sembla que l'usuari de Reddit Motorbiker de 1985, aquest seria el seu nom com a usuari, va dir que va fer la foto mentre vivia a la localitat escocesa de Largs amb el seu ara cònjuge. El fotògraf Czech la va publicar a la coneguda plataforma de debat després d'observar un rostre fantasmal en una finestra mentre estava revelant el rodet. El redditor va explicar que va fer la foto a la tardor de 2016 utilitzant una vella càmera Rolleiflex mentre visitava Douglas Park amb la seva parella. Posteriorment va revelar el rodet Fomapan 400 a casa utilitzant un procés de revelat estàndard i després escanejant amb un escàner Epson. La majoria de les persones, segons les seves paraules, diu, la majoria de les persones que conec i que l'han vist diuen que és molt interessant. Per això la vaig publicar a internet. Va explicar, com he dit amb les seves paraules, aquest usuari, el Motorbiker, el 1985. Alguns veuen diverses expressions en la suposada cara de la foto. Alguns tracten d'explicar, però qualsevol explicació que hi hagi escoltat fins ara pot ser fàcilment contrarrestada en diversos arguments. Ràpidament, usuaris més escèptics van assenyalar que podria ser una doble exposició o, en qualsevol cas, una edició digital, per la qual cosa el fotògraf aficionat es va defensar dient que les fulles de l'arbre a la foto no es mouen, el que probablement hagués creat la doble exposició. A més, va negar rotundament haver afegit la cara digitalment. Per tant, estem davant d'un truc, d'un muntatge, o potser realment és una d'aquestes fotografies curioses que ens dona el món del misteri. I, en fi, ho hem de deixar aquí i marxem. Ha estat un plaer i ens acomiadem fins la setmana vinent aquí a Canal 20 Ràdio. Us espero, com sempre, amb moltes més notícies rares i la música més estranya que et puguis imaginar. Fins a la setmana vinent, llavors, millor que us porteu bé, perquè si no, doncs no ens veurem directament. Doncs apa, que vagi molt bé. Sigueu bons i bones. Adeu!
Of the season for love. What's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?